Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
L'escriptor calafellenc Albert Pijoan ha tret el seu últim llibre, Pel carril del mig, amb l'editorial La Segona Perifèria, i la Lourdes Meronyo l'ha convidat a Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i com no podia ser d'una altra manera, cada cop que treu un llibre el tenim aquí, al Penedès en xarxa. Albert, molt bon dia, com estàs?
Bon dia a tothom, com anem?
Bé, tu a tope, no?
Bé, sí, bueno, ja hem arrencat temporada, o sigui que sí, sí.
Parlem una mica del nou llibre?
Sí, i tant, sí, sí.
Explica'ns el títol, tot.
Sí, aquesta vegada traiem amb una editorial que és La Segona Perifèria, és un encàrrec que em va fer l'editor de La Segona Perifèria, fa ja un any i mig, que ell va tenir com un problema, em sembla que va ser a Twitter o així, que va dir alguna cosa de que amb ell era dels que conduïa a poc pel carrer del mig i que no es movia d'allà, i li van caure les 10 plagues al damunt, o sigui, va acabar com intervenint els Mossos d'Esquadra, fent-hi requeriments, o sigui, va com anar-se molt de mare. I a l'home li va quedar com aquesta mena de, com de preocupació de què ens passa als catalans amb el fet de conduir pel carrer del mig. I llavors em va escriure i em va dir: tinc una idea per un llibre i crec que tu ets la persona indicada per fer-lo. I em va dir si volia fer una mena com de llibre, de la forma que volgués, tractant aquest tema. I així és com va sortir Pel carril del mig, que és com es diu el llibre, que és una mena d'assaig-ficció, és una mena de sàtira, però en format com d'assaig, sobre aquesta cosa estranya que ens passa als catalans en el fet de conduir pel carril del mig. Que d'entrada és com la prudència i el seny ens indiquen que conduir pel carrer del mig és la forma més segura de conducció, però també passa que els catalans, que són gent molt pacífica i moderada, quan ens topem amb un que va una mica a poc pel carrer del mig, ens tornem bojos, enfugim i sobretot a la violència que no expressem a la resta de la nostra vida. No? I llavors aquesta contradicció tractada, bueno, en profunditat i amb molt d'humor, és d'on surt aquest llibre.
Escolta, és que m'ho estava imaginant, perquè, de fet, és veritat que no sé per què ens sentim més còmodes en el carril del mig, però també...
Perquè és com, bueno, a la dreta van els camions, a l'esquerra van els ràpids, i llavors és com, allà al mig estem tranquil·lets, però clar, si no tens ningú a la dreta, és il·legal el que estàs fent.
És que t'anava a preguntar, això no és gaire legal, no?
No, i de fet just no ha estat part de la promo, però ara abans d'ahir els Mossos van començar a treure unes píndoles, uns vídeos, explicant que conduir pel carrer del mig sense anar tenint el dret buit és motiu de multa, i llavors han dit que començaran a ficar multes, tot això. O sigui, això ha sortit el mateix dia que sortia el llibre, però no ha estat coordinat, o sigui, simple casualitat.
Ostres.
Però això segur que vol dir que hi ha alguna cosa d'aquí darrere fons que ens està afectant i que s'ha de tractar.
Clar, però ara permetem una petita llicència. Des de que la PC és gratuïta,
sí.
A mi em fa por anar pel carril del mig.
Bueno, és un llibre que ha estat concebut a l'AP7, perquè ara els últims temps m'he hagut de menjar molt l'AP7, i és un llibre que sorgeix de les observacions antropològiques en l'AP7, que ha estat una mena de jungla, perquè allà si passa tothom de qualsevol manera, i part d'aquest, com aquesta ràbia i pors de conduir per l'AP7, és on ha acabat com sortint tot això del llibre, no? Però el que sí que és cert és que aquest tema és com un tema que és aparentment banal o aparentment irrellevant o trivial, però quan el treus en una sobretaula, tothom treu la destral. O sigui, és un tema que aixeca moltes passions, sent una cosa absolutament escèptica i neutra, que és, bueno, aplicar el reglament de conducció i ja està, no?
Ah, sí.
Però és un tema sobre el qual tothom té moltes opinions i totes molt fortes, i es pot arribar a l'enemistat a l'hora de tenir un desacord en aquest tema, que és el que m'ha sorprès
de
tractar.
M'estàs dient de veritat?
Sí.
No t'estàs quedant amb mi, no?
Sí. No, o sigui, és com... No es discuteix per altres temes, però aquest és on aflora, on es projecten totes les com misèries personals, suposo, i s'arriba a discussions molt acalorades quan apareix aquest tema. Ara, quan s'acosti Nadal, us convido a que proveu de treure el tema en una sobretaula i a veure què passa.
A veure, vale, quan vas rebre l'encàrrec, sí. M'imagino que hi ha un treball de camp, com sempre, amb els teus llibres, doncs sempre hi ha un treball de camp. Aquí com va ser? Perquè és que m'ho vull imaginar. Com va ser tot això?
Bueno, clar, no, sí. Clar, o sigui, com fas un llibre d'aquest tema que
Correcte.
Sembla que amb un paràgraf ho tens dit tot, no?
Clar.
Doncs són 150 pàgines sobre això. El que aquí, és el carril del mig, és un assaig que fa un individu que es diu Felip Roda, una mena de... Bueno, que, òbviament un personatge inventat, però en teoria tu comences el llibre pensant que et diuen que hi haurà un assaig d'un tal Felip Roda on t'explicarà quina és la veritat entre el fet de ser catalans i de conduir pel carrer del mig. El problema és que comença amb un pròleg i aquest pròleg es va embolicant amb un seguit de pròlegs que es van com contradient i discutint entre ells i acaba intervenint també la policia, acaba intervenint el Ministeri de Cultura. O sigui, hi ha com una historieta explicada a través d'aquests pròlegs, que són 15, fins que no arriba al llibre en si. No? Llavors hi ha aquesta mena com d'olla de grills, aquesta mena com de discussions caïnites que provoca el tema, ja queda com reproduït en el llibre, perquè el primer pròleg és com el de l'alcalde del municipi d'on és aquest tal Felip Roda, que diu que bueno, dona la introducció al llibre, li dona l'enhorabona, i a partir d'aquí la cosa es va complicant fins que en l'últim pròleg acaba intervenint el Ministeri de Cultura per intentar posar pau, perquè ha acabat com amb una mena de conflicte entre institucions. No? Llavors, això és com hi ha una història dins del llibre, i després ve aquesta mena d'assaig de Felip Roda on ell defensa que s'ha de conduir molt a poc pel carrer del mig, passi el que passi. No? I això és part com de la polèmica que ha generat, no?, tots aquests pròlegs que es discuteixen entre ells. No? Llavors aquí, com que bastant habitualment agafo la P7, va ser un treball d'observació i de bueno, hi ha moltes cues, llavors tens molta estona per pensar. No? Llavors anava amb el mòbil, amb la gravadora, doncs anava com dictant les idees i ja està. I el que és la documentació de paper pròpiament dita, aquí hi ha bueno, reglaments i això, però me'ls vaig mirar molt per sobre, però no va ser com gaire inspirador llegir ja.
Jo al·lucino amb la teva capacitat d'escriure temes tan diferents.
Ah, sí, bueno, no sé.
Venim
jo,
de la gran bueno, substitució.
Sí, clar, veníem del Nicolas Cage, dels cavalls
sí.
del Nicolas Cage.
I canvies sí, bueno, amb una no facilitat sé. De tema que jo, de veritat, t'admiro moltíssim, perquè jo no sé si seria capaç. De fet, em passa amb els articles d'opinió que quan haig de parlar d'un tema que no domino, directament el rebutjo.
Ja, ja.
És com, no, d'això no en tinc
clar,
idea,
diferent
no?
El periodisme has d'estar... bueno, que tens per escriure d'un dia per l'altre, una setmana per l'altra, com a molt, no? Aquí, clar, un llibre et pot estar mesos donant voltes amb el tema i apuntant a cursos i entrevistant gent, no, clar, és un ritme diferent d'això, del que és el periodisme, està clar.
Clar, però ja et dic que jo no sé, és a dir, jo crec que tens una capacitat meravellosa, primer perquè escrius molt bé, no, això ja per davant, però l'altra és de en el teu imaginari canviar-te de tema tan ràpidament.
Sí. Bé, suposo que per això m'ho va proposar l'editor aquest de bueno, qui és el malalt que podria introduir-se fins al fons en aquest tema, i va pensar en mi, que això em va afalagar moltíssim de... Que algú tingui aquest tema i digui tu ets la persona indicada per fer això. Això em sembla molt afalagador, tot i que sigui, bueno, només.
Clar,
un tema tan absolutament específic i ridícul com aquest, però bueno.
Tu com reps aquest? És a dir, quan reps l'encàrrec, no te'l quedes mirant dient que t'has fumat?
No, al contrari. O sigui, és de, aquest home ha entès el que m'agrada a mi, que és com que fa coses aparentment absurdes, no? Molt concretes, i dur-les fins a les últimes conseqüències amb humor, amb inventiva, no? Llavors, jo crec que va entendre que sí, que d'això. Si no ho hagués vist, li hauria dit, eh? Però tampoc és un tema que em tragués el son, abans de que m'ho proposés. Sí que ho pensava una mica, no?, això de, ostres, però no em treia el son, no? Però des que m'ho va dir, que llavors m'hi vaig començar a fixar i vaig començar a fer aquest experiment de camp, no?, d'anar deixant aquesta globus sonda, no?, a les converses, i de dir, jo condueixo per aquí, a veure com responia la gent, i jo notava com que afloraven coses molt violentes, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig començar com a donar-li voltes de com enfocar-ho i com això es podia convertir en un llibre que havia de ser, clar, d'una certa extensió, no?
A més, jo... Anem a fer promo, que és on estem ara mateix. On es pot comprar? Quan es pot comprar?
No,
i quan
està,
el presentaràs?
Ja. O sigui, aquest llibre ha sortit a les llibreries aquesta setmana, es pot comprar, en principi, a totes les llibreries. L'editorial és la Segona Perifèria, o sigui que si hi ha d'altres llibres de la Segona Perifèria a la vostra llibreria segur que hi és. La presentació estem concretant dates encara, perquè ara, o sigui, la part aquesta de tardor és una mica temporada alta d'events culturals. Segurament serà ja de cara a desembre, però encara no tenim la data concretada. I això, en principi, avui és dijous, si no. Avui dijous, dilluns sortia de distribuïdora, llavors suposo que avui ja deu estar a les vostres llibreries, i si no hi és, segurament, demanant-lo, arribarà sense cap tipus de problema.
Pel carrer del mig. Sí. En e-book no es troba, no?
En e-book. En e-book, no. Normalment el treuen més tard. Això ja fa, em sembla, bueno, almenys les editorials independents, que són les que treballen normalment, primer fan un parell o tres de mesos que només estigui un llibre físic, i després el treuen en format e-book.
Escolta, portes uns tempos, uns timings de treure llibres que vas a un cada any.
Sí, i també, bueno, i també estrem obra de teatre cada any, també estem amb aquest ritme, també.
En sí, què estàs treballant ara mateix?
Sí, ara tenim... A l'abril s'estrena, que ens van encarregar l'adaptació de la novel·la Per Magel, de l'Eva Baltasar, que la volen fer en teatre, llavors ens en van encarregar la Victòria Spumber i a mi que en féssim l'adaptació, i ara estem treballant això, i s'estrenarà ara a l'abril, que serà un monòleg protagonitzat per la Maria Rodríguez Soto, que és un tros d'actriu espectacular. Després també estic treballant amb una altra companyia així més independent, un text propi, i també la següent novel·la, que esperem que surti d'aquí, no serà per l'any que ve, serà per d'aquí any i mig, crec, més o menys, si van bé les coses.
No es pot dir res, no?, de la pròxima novel·la, encara.
No, encara no està massa al principi, encara. Falta veure cap on anirà.
I ja et dona la vida per fer tot el que fas?
Sí. Bueno, dormo poc, però sí, no, vaig fent, sí.
Tens rutines com molt marcades o no?
No, perquè cada dia és
diferent.
Cada dia és un món, llavors sí que intento com... a l'hora que em llevo, abans d'arrencar, com normalment llevo cap a les 6 o així, tenir un parell d'hores d'intimitat, i després cada dia és un món. No sé, demà, avui estem d'entrevistes i això, demà vaig a la presó a Can Brians, que fan una adaptació de l'última obra que vam fer també amb la Victòria Spumberg, de La tercera fuga. N'han fet una adaptació, una versió pròpia a la presó de Can Brians, i us demanem a veure aquest, bueno, a veure aquest taller, Llavors, clar, i ahir, per exemple, havia d'estar a una altra banda, també tens, jo què sé, xerrades, visites a instituts també per parlar de temes de literatura. Llavors, cada dia és com molt diferent de l'anterior, però sí que intento com mantenir una pseudo-rutina, però és complicat.
Clar, i trobar el moment per escriure necessites alguna... Jo crec que aquesta pregunta te l'he fet tantes vegades a tu i a tots els escriptors que ja és
sí, no,
com...
No, però és complicat. Ara com que estem això, escrivint aquestes dues obres de novel·la, si intento, no cada dia, perquè cada dia no es pot, però com que al cap de la setmana hagi fet X pàgines o X escenes, no? Això sí que ho intento tenir marcat i anar-ho complint. Aquesta setmana, per exemple, de moment no he complert, o sigui que ara, quan acabem l'entrevista, hauré de començar a córrer per avançar.
I la por a la pàgina en blanc et passa? Perquè, mira, t'haig de confessar una cosa. L'altre dia ho parlava amb l'Ivan Mourin. Els que em senten aquí a la ràdio diran, ets molt passada. Vaig intentar posar-m'hi al mes de maig, crec, que va ser, i vaig dir, mira, vaig agafar una rutina. No amb la pretensió de treure-ho ni molt més, ni autopublicar, sinó per escriure. I em vaig bloquejar moltíssim.
Ja.
I molta por.
Al final és trobar... cadascú ha de conèixer una mica i trobar quins mecanismes té per com desbloquejar-se. I jo això, bueno, amb el temps ho he anat aprenent el que funciona... Llavors, quan comences amb una idea, òbviament tens algunes coses clares al cap, llavors jo sempre ja m'hi llenço directament i a partir d'aquí com vas descobrint. Avui, per exemple, si començo i no sé, no m'acaba d'escalfar la maquinària, doncs busco, normalment agafo algun llibre d'algú que recordi el que estic fent o del que toqui algun tema, començo a llegir i hi ha algun moment que alguna cosa es dispara. I si no, sempre l'atzar és de gran ajuda. Agafar qualsevol llibre, qualsevol sèrie que estigui mirant, l'obra és on t'estigui, hi ha una escena on un personatge comença dient em poses tres de paraules fregides? Doncs mira, comences escrivint això, el que sigui que hagi dit, i a partir d'aquí acabarà retornant a algun lloc que a tu et serà d'utilitat, no? A mi aquest tipus de coses em funcionen i a algú altre no li funcionaran, però això que dic que cadascú s'ha de trobar el seu. Hi ha gent que ho troba a través de l'exercici físic, de la meditació, del ioga, d'anar a nedar. A mi, per exemple, a vegades com feines repetitives tipus escombrar o fregar, això com té algo que també ajuda com a buidar la ment, no? Aquest tipus de coses. És cadascú trobar-se el seu truquillo.
Sí, però ho trobo complex, No deixa de trobar... És a dir, no, per molt que m'ho expliquis, ho trobo molt complex.
Sí, no ho sé. És així com... No sé.
I a més, segueixes donant classes, no? O fent classes?
No, ara ja no...
Ja no.
No, ara condueixo algun club de lectura, però el que és classes d'escriptura creativa de novel·la, això ara ja fa... un parell d'anys que no em faig i que ja, bueno, perquè estava una mica com saturat de conduir textos d'altres que en portava molts i ara com que més o menys va tirant tot, doncs puc anar fent, però potser d'aquí uns mesos tornem a parlar i he tornat a fer classe, com sé.
T'anava a preguntar si ho trobaves a faltar.
Ara mateix no. Però ja veurem, no ho sé, vull dir, tampoc no fa gaire que ho vaig deixar, hi havia estat força temps. De moment no el trobo gaire a faltar.
Déu-n'hi-do. Doncs jo crec que, si et sembla bé, ho tancarem aquesta entrevista amb una cançó.
Amb una cançó, molt bé.
I et demanaré que siguis tu qui l'esculli.
Home, ja que parlem de...
No estava preparat, Val a dir que no estava preparat.
La trobarem, que farem que sigui relacionada amb el tema del carril del mig i la conducció, triarem la del domingo en la tarde en los coches de choque de Los Desgraciados.
Los coches de choque...
Los desgraciados.
Los desgraciados. Molt bé. Doncs acabarem així, d'aquesta manera. Albert, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-nos les teves estrenes aquí al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé. Una abraçada.
A reveure.
Adéu.
Yo estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno. Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú, con tu melena bien platino de bote. Allá estaba tú, allá estaba tú, con tu super niqui de tirante brillante. Y allá estaba tú, allá estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Y allá estaba yo, allá estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allá estaba yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de chorba? No la quería asustar como asustaba a las otras. Fui a por ella y la dije, cielo, monta conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Obra mestra, apassionada, aclamada per la crítica estrangera i de casa, tothom parla meravelles del nou àlbum de Rosalía, d'aquest Lux, doncs un tastet és aquesta perla que ens porta fins al flash informatiu.
Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. Decepción local, rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. L'Ajuntament de Gelida aplica un increment de l'IPC en la modificació de les ordenances fiscals pel 2026. El consistori gelidenc ha aprovat provisionalment la modificació de 3 ordenances fiscals pel 2026 en el ple del 28 d'octubre. Les ordenances afectades són l'impost sobre béns immobles, la taxa de recollida de residus i la taxa per reserva d'espai a la via pública per guals. Totes tres s'incrementen un 3%, equivalent a l'IPC interanual de setembre. I es mantenen les bonificacions vigents en l'IBI i la taxa de residus. La decisió va comptar amb el suport del PSC i el vot en contra d'Esquerra, Gelida per la República Fent Poble i del regidor no adscrit. Fins aquest diumenge al vespre, la Capella de Sant Joan acull la botiga pop-up L'Efímer, un espai temporal que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes empresarials emergents de joves del Penedès. Des d'aquest dijous, l'espai acull més de 15 projectes diversos que poden donar-se a conèixer al públic general. Les temàtiques que es poden trobar són ben diverses, incloent moda, disseny, artesania, entre d'altres. També hi és present la fotografia analògica que ofereix Aida Pallàs, que afirma que cada imatge té al darrere un procés creatiu especial. D'entre totes les iniciatives, la meitat són de l'àmbit vitivinícola i algunes formen part del projecte Obrim Vi, amb propostes que volen oferir una nova mirada dins del sector. Un exemple és Masguineu Vinyaters, que durant l'efímer oferirà alguns dels seus vins. La d'aquest 2025 és la primera edició d'aquesta mostra en concret, però Vilafranca ja ha acollit en els darrers anys alguna botiga pop-up, com fa 2 anys al Mercat de la Carn. Calafell es mulla contra el càncer infantil. La jornada solidària va recollir 17.050 euros destinats a la investigació i l'ajuda a famílies afectades. La pluja no va poder aturar la implicació de la comunitat de Calafell en la jornada solidària organitzada per la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. Malgrat el mal temps, l'esdeveniment va aconseguir recaptar més de 17.000 euros que es destinaran a la investigació del càncer infantil i al suport de les famílies que l'estan vivint. Aquest esforç reflecteix la solidaritat persistent del municipi malgrat les condicions adverses i reforça la importància de continuar sumant i implicant-se davant d'una causa tan rellevant. Aquest diumenge, dins de les activitats de la Setmana de la Ciència, des de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia s'organitza una activitat científica centrada en l'estudi de les restes de fauna al conjunt històric d'Olèrdola. Es tracta de la proposta que porta pel títol «Què menjaven a la ciutat medieval? Vine al laboratori d'arqueologia i comprova-ho». I és que en una excavació arqueològica es recullen els ossos, les petxines o les espines de peix. De la seva classificació i anàlisi s'extreu moltíssima informació, sobretot de les relacions entre els humans i la fauna, per així apropar-nos a saber de què s'alimentaven o com subsistien. La disciplina que estudia les restes de fauna és l'arqueozoologia. Diumenge, de la mà d'un especialista en la matèria, el doctor Jordi Nadal, arqueozoòleg i professor de la UB, es podran saber més detalls amb exemples pràctics. És una activitat gratuïta que començarà a les 11 del matí. Això sí, és imprescindible fer reserva prèvia al telèfon 93 890 14 20 o al mòbil 675 782 936 o al correu electrònic mac.olèrdola@gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15. Al Penedès en xarxa d'aquest divendres arriben les 2 recomanacions de la gent del detall. L'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa aquesta setmana un nou programa. Es diu Obrim Vi i té per objectiu promoure i donar visibilitat als petits cellers del Penedès. Per conèixer les accions que contempla, hem convidat la cap del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament vilafranquí, la Rosa Figueres. Bon dia.
Bon dia.
Quants cellers participen a l'Obrim Vi i explica'ns com s'han seleccionat, quin procés hi ha hagut?
Val, en total, l'Obrim Vi té 4 accions i en aquestes 4 accions hi participen 17 cellers. La selecció d'aquests cellers s'ha fet a través d'una convocatòria pública on hi havia una sèrie de requisits que s'havien de complir i una sèrie d'indicadors, d'elements que donaven puntuació, no?, pel cas doncs, que tinguéssim més sol·licituds que places en cada una de les accions doncs, que composa l'Obrim Vi. De fet, us deia que en total participen 17, però sí que és veritat que hi ha algunes actuacions que tenen una limitació de 15 places i, per tant, aquí se'ns han quedat dos cellers fora.
L'escollir aquests cellers participants comptava més o posava especialment el focus en l'edat dels emprenedors, de les iniciatives?
No, de les iniciatives sí. O sigui, el que demanàvem era que va dirigit això a petits cellers emergents. Llavors hem posat com a requisit que aquest celler no comercialitzés a partir del 1 de gener del 2020, o sigui, havien de ser posteriors al gener del 2020. Els demanàvem també que fossin petits cellers. Aquí hem limitat a 50.000 ampolles, tot i que després donàvem puntuació per ser més petits de 20.000 ampolles. Donàvem també puntuació doncs, per ser de Vilafranca o de la comarca, respecte doncs, d'emprenedors...
La DEO Penedès, per exemple, no?, que contempla diverses comarques.
Correcte. Com a requisit els demanàvem doncs, que el raïm procedent de... No?, la procedència d'aquest raïm en el que estan elaborant estigui dintre del marc de la DEO Penedès, que va més enllà doncs, de la comarca de l'Alt Penedès. Això era un requisit. En canvi, donàvem punts doncs, si elaboraven vi dintre de la DEO Penedès, que són elements diferents, no? Això. I en quant a l'edat que em preguntaves de les persones doncs, que estan empenyent aquests projectes, sí que els demanàvem doncs, que no posàvem cap requisit, però sí que donàvem puntuació en funció de l'edat. És a dir, si eren menors de 40, hi havia un escalat entre 40 i 35 uns punts, de 34 a 30 i menys de 30.
Tot no? ajudava, no, al final?
Exacte. Llavors, sí que és veritat que al final el que intentàvem era apuntar cap a petits cellers i també si eren projectes doncs, impulsats per persones més joves, doncs, també els hi tenien doncs, més puntuació.
Et sembla si presentem els cellers? Són 17, és una llista una mica llarga, però potser paga la pena no saber qui està participant d'aquesta iniciativa.
Doncs te'ls vaig anomenant, si et sembla.
Sí, tant.
Sí? Doncs mira, el celler Cairons, Can Vallès, Can Lleó, el celler Araví, Coopera, la Fita Vins Personals, Bellpla Vins, Molet Viticultors, Les Iaies, Mas Guineu Vinyaters, Xida Vins, celler Indòmita, Heretat Baltà de Cela, Joan Grill, Amati Montaner, Pinestar i Vins al Ras.
Darrere d'aquesta iniciativa, davant, vaja, creant-la i impulsant-la, hi ha el Servei de Promoció Econòmica. Per tant, entenc que l'objectiu, bàsicament, és treballar aquesta vessant, no? la comercial d'aquests cellers, ajudar-los en aquest àmbit.
Exacte. O sigui, són projectes que estan impulsats doncs, des de l'amor, no? Des de l'amor per la terra, l'amor per l'elaboració del vi. Per tant, acostumen a ser vins de molta qualitat, però normalment on tenen certa dificultat és en introduir-se en el mercat. Llavors, davant d'aquest repte, no? De com ajudem a impulsar aquest procés de comercialització d'aquests vins, és on el que fem és idear aquest programa doncs, que té aquestes 4 accions amb finalitats una mica diferents cada una d'elles.
Presenta'ns les 4 línies d'acció principals. Quines són?
Sí, teníem d'una banda un tast dirigit a professionals a Vilafranca, que aquest ja va tenir lloc aquest dilluns passat i, per tant, ja en tenim una mica de recollides.
El feedback, no? Com va anar?
Pues la valoració va ser molt bona, tant per part doncs, dels cellers que hi van participar com d'aquests professionals que són els que tastaven doncs, els vins. El funcionament va ser que durant una hora i mitja cada un dels cellers va disposar de 5 minuts per presentar el seu projecte i els professionals que assistien, que eren botigues especialitzades, restaurants, doncs, que ja tenen certa cura doncs, amb la carta de vins que acompanyen doncs, els seus plats, doncs, aquests restaurants. Teníem també sommeliers i també teníem alguna empresa que comercialitza vins. Va, llavors, els 15 cellers que van participar, cada un va tenir 5 minuts per presentar dos vins.
5 minuts per dos vins.
Sí, i certament semblava que era poc temps, però la veritat és que els 5 minuts ben preparats dona molt de sí, perquè cada un dels professionals ja tenia un dossier amb la informació de cada un dels vins, amb la informació de cada un dels cellers, amb la fitxa tècnica d'aquests vins, i per tant la presentació era més doncs, per interpel·lar doncs, el professional doncs, des del vessant d'explicar la singularitat del projecte.
Després hi havia una mica de networking, no?
Exacte.
I aquí és on s'acaben de coure sinergies i poden sorgir coses.
Correcte. Això és el que, un cop vam acabar aquestes presentacions dels 15 cellers, el que vam tenir és un espai doncs, on cada un d'ells es va poder anar a trobar doncs, aquell professional no, que va considerar que podia tenir més encaix i per poder doncs, acabar d'explicar alguna cosa o algun vi més que no va poder presentar, etcètera. Sí.
Replicareu aquesta acció, però a la capital, a Barcelona, oi?
Correcte. Sí, la segona acció de l'Urimbi seria repetir doncs aquesta experiència en l'àmbit de Barcelona. Això ho fem a l'espai Penedès que està situat a la ciutat de Barcelona i ho farem amb professionals doncs, de Barcelona ciutat. O sigui, ara encara estem acabant de tancar quins restaurants no, i quines botigues hi participaran, però la idea és fer doncs una experiència molt similar a la que vam fer aquest dilluns passat a Vilafranca.
Repeteixen els mateixos cellers d'aquest dilluns a Vilafranca?
Pràcticament sí. Dels 15, 14 repeteixen i hi ha un canvi d'un celler per un altre.
Hi ha hagut algun tipus de formació prèvia per tots aquests celleristes perquè puguin treballar bé aquestes dues sessions? Perquè parlaves d'un dossier, d'una informació, d'unes fitxes.
Sí, justament el divendres anterior els vam convocar tots a l'Àgora també per poder fer una sessió de preparació de què cal explicar en aquests 5 minuts. No? Justament una mica per poder centrar-se en el que són diferents respecte als altres. No? De fet, tot aquest treball que estem fent amb l'Urimbi ho fem acompanyats d'un professional expert, amb el Xavier Domènech, que ens ha ajudat una mica a configurar les quatre accions i va ser l'encarregat doncs, de la sessió que vam fer la setmana passada, on el que els va explicar exactament què volen escoltar aquests professionals quan assisteixen a un tast on han de tastar 30 vins en tan poca estona.
I l'acció que podreu gaudir com a oients és l'efímer Pop-up Store, que obria portes ahir a la Capella de Sant Joan, i podeu passar fins diumenge, que hi trobarem, Rosa.
Allà hi trobem 8 cellers, però també hi trobem 8 projectes més, que són d'altres sectors, sector de la moda, d'artesania, ceràmica, serveis, és un espai on el que pretén ser és un espai on aquests projectes que alguns estan recent començant o alguns fins i tot encara no s'han legalitzat poden experimentar aquesta relació amb el possible client no? per interactuar amb ells, per rebre feedback no? i millorar els seus projectes empresarials.
Per tant, nosaltres si anem com a clients, com a visitants d'aquest efímer Pop-up Store, podrem tastar aquests vins, podrem fins i tot comprar, avançar compres de Nadal...
Podrem comprar recades, podrem comprar roba, podrem comprar vins i podrem tastar-los també, sí.
Aquesta és la tercera acció de l'Obrimbi i la quarta és una campanya als restaurants vilafranquins.
Sí, és una campanya que està prevista desenvolupar del 10 al 23 de novembre. I aquesta va dirigida especialment doncs, al públic final perquè coneixi aquests vins i el que consisteix és que aquests 17 cellers que estan en campanya estaran amb diferents restaurants i locals de copes de Vilafranca amb una carta especial, o sigui, complementària a l'habitual doncs, del restaurant o, bueno, o centre. No? Les persones que vagin doncs, a fer una copa o a sopar o a dinar, el que podran és, si consumeixen un vi dels que estan en aquesta carta especial no? de l'Obrim Vi, entraran en un sorteig, si volen, no? d'un lot de vins, dels mateixos vins doncs, d'aquests cellers que participen en campanya.
Just heu començat amb la segona acció en marxa, però hi haurà segona edició de l'Obrim Vi? Hi haurà continuïtat, d'alguna manera?
Bueno, esperem que sí, aquesta és la idea, no? És la primera vegada, les valoracions de la primera acció són bones, la de la FIMAR pues, també sembla que va prou bé, i per tant la idea és de fer-ho i de fer-ho millor.
Podeu passar per la FIMAR, per cert, avui de 5 a 2 quarts de 9 i tant dissabte com diumenge d'11 a 2 i de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 9. Rosa Figueres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé aquest Obrim Vi.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Anem ara fins a Calafell, en aquesta Gent del Detall, on dissabte passat va començar la 32a edició del Son Cine, el festival de cinema ambiental més antic del món, que compta amb estrenes mundials, una programació internacional excepcional i una gran presència de cinema espanyol. Per saber-ne més, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia, el Son Cine, que ha arribat novament a Calafell, i per explicar-nos-ho ens acompanya l'Aaron Marcos, ell és el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia, com estàs, Aaron?
Hola, molt bon dia, molt bé, què tal?
Bé, tercera edició, que ho comentàvem fora de micros, que jo pensava que era la segona, i vau començar dissabte passat. Com ha anat aquests dies? I després entrem en matèria amb aquest Son Cine.
Bueno, jo crec que Son Cine aquest any ha fet una aposta important per Calafell, perquè tenim les principals estrenes. El dia 1 vam començar amb una pel·lícula de producció de productora de Leonardo DiCaprio, diumenge també, i el passat dia 6 doncs vam fer una estrena mundial, no?, de Miguel Ángel Tobier. O sigui, tenim una cartellera molt potent, estem contents per l'afluència, ha sigut un festival molt maco, molt maco, amb moltes, bueno, molts moments icònics. Per exemple, el dia 6 vam fer un petit homenatge a Daniel Fernández, que era doncs, una persona que ens va deixar aquest any i que, bueno, tenia un paper important en el medi ambient de Calafell. Per tant, ha sigut un festival molt, molt xulo, molt xulo, i, bueno, encara queda la cloenda del dia 8.
Escolta, com arriba el Son Cine a Calafell? Per què, com es conjuga tot això?
Bueno, és una proposta. Jo era usuari d'aquest festival perquè a mi m'agradava molt. I bueno, vam començar el primer any amb una petita col·laboració d'unes poques projeccions al Cinema Iris. Bueno, i aquest festival doncs, va agradar, va tenir èxit. Vam provar l'any passat ja doncs, fer una estrena al cinema, als cinemes de Calafell, els que tothom coneix, i després una sèrie de sessions al Teatre Joan Colet, i recordem que l'any passat era l'època de la Dana, fèiem el temps, etc. Però tot i així vam tenir més afluència que les pròpies sales que hi havia a Barcelona, no? Per tant, aquest any encara doncs, hem volgut fer una aposta, perquè el que volem, i jo ho dic ara, el nostre objectiu és que aquest festival sigui el festival de Calafell, no? I fer un referent a Calafell en el cinema ambiental, no? I poder fer-lo créixer, aquest festival.
És un festival de cinema ambiental, el més antic del món, 32a edició aquest any, que s'allarga fins al 23 de novembre. Però com està el cinema avui dia, que des de la pandèmia va baixar una mica la pistonada, la gent li agrada aquest tipus de festivals?
Jo crec que sí, primer perquè, o sigui, a diferència de no és només anar al cinema, primer, és un festival que té una vocació digital important, eh? Vull dir, podem consultar, podem veure moltes de les seves pel·lícules a través de Renfe i a través de Play Renfe i la seva pròpia aplicació. Per tant, té una vocació digital important. Però jo crec que amb un festival, que, a part de veure la projecció en primícia, i a vegades amb una estrena mundial, la diferència és que tu pots veure, pots parlar amb el director, per exemple, demà hi serà el director de la pel·lícula, es pot parlar amb el director de la pel·lícula, se li pot preguntar, bueno, és diferent, no? I a més després pues, hi ha una mica de debat dins del públic. És un acte molt diferent al que podria ser una anar a veure una pel·lícula al cinema, no? Per tant, aquests festivals primer posen en el mapa el cinema ambiental i segon, pues, generen una oferta cultural més enllà d'anar a veure una pel·lícula.
I a més, compartiu cartellera, per dir-ho d'alguna manera, amb Barcelona, que és top, i Viladecans.
Correcte, sí. En aquests, és un festival que té diverses seus, però la seu principal és Calafell aquest any.
Déu-n'hi-do. Heu tingut traca. Avui teniu el Middletown, demà el Dream Escapes. Sí. De què van una mica?
Bueno, jo evidentment no les he vist, no? Perquè encara no... Espero el dia de l'estrena per veure-la, però, bueno, mira, són diferents. A vegades, les problemàtiques ambientals a vegades també són problemàtiques socials, no? Mm-hmm. I, per tant, a vegades es tracten des d'aquesta vessant, no? Per exemple, a mi em va agradar molt el primer dia, l'estrena del primer dia, que era una pel·lícula de, que més un director català, que parlava de, bueno, de com estan recuperant a Angola, un parc nacional, no?, per fer una explotació turística del mateix, i com les comunitats s'integraven dins de l'ecosistema del parc nacional, no? Aquesta coexistència que havien de tenir les espècies amb la gent, pues, assegurava la conservació de la natura, no? Pues, bueno, el cinema ambiental sobretot tracta aquestes vessants, no? De com, més que el típic documental, no? Pues, que tenim tots en ment, de Félix Rodríguez de la Fuente, del lobo ibérico, no? Que hi ha algunes que sí que són més específiques de fauna o de conservació, però va més lligat amb la conservació de la natura en totes les seves vessants, no? En com encaixa a l'home aquest nou repte que tenim, que és viure en aquest planeta sense destrossar-lo.
També fa consciència a aquelles persones que el veuen?
És el principal objectiu que té aquest cinema, jo crec, que és generar consciència i sensibilitzar, a part de la mateixa oferta cultural, però jo crec que ha de ser un dels principals nostres objectius, que és transmetre a la gent lo important que és conservar el planeta.
I tu, que estàs en ecologia urbana, òbviament, és la teva àrea. Creus que la gent comencem a donar-nos o comencem a conscienciar-nos d'aquesta importància?
Jo crec que ja fa molt de temps que hi ha molta gent conscienciada, que s'està estenent, però alhora també hi ha una altra gent que nega l'evidència, això s'ha de dir un negacionisme, no? Uh-huh. És que, evidentment, hi ha canvis molt importants que són perjudicials per l'home i, per tant, pel planeta, i llavors és el moment més important, no? On és el moment que hem de ser més ferms a l'hora d'explicar quina és la realitat, que és que estem en una crisi.
Es diu ràpid, eh? I fa una mica d'angoixa.
Sí, fa angoixa, però també hi ha esperança, eh? Vull dir, si es treballa, no està tot perdut.
De fet, vosaltres des de Calafell esteu fent una aposta molt important en aquest àmbit.
Nosaltres ens ho prenem en sèrio tot el que podem i més, no?
Veiem que havíeu estat immersos, bueno, que esteu immersos en un projecte molt important, gràcies també a Europa, no?
Sí. Bueno, nosaltres tenim un projecte de naturalització de platges, torrents i altres espais, no? I bueno, estem apostant molt fort amb això, i a més creiem que és l'única solució que tenim, no? I de fet, doncs, com comentaves, ens estan arribant aquests reconeixements, no? Des de fora, doncs, tant des de la Universitat de Girona com des de la pròpia Europa, mitjançant les subvencions i el finançament que ens permet continuar amb aquestes actuacions. I dic continuar perquè no ens donen una subvenció per fer no sé què, sinó ens donen una subvenció per seguir fent el que estem fent.
Vau ser pioners en el tema de la construcció.
Sí, som el primer municipi en fer una construcció preventiva de l'estat espanyol. Sí. Encara que petita, no tot el gran que ens agradaria, però sí. Sí.
S'han fet aberracions, a la costa. I s'estan pagant.
Sí. És una hipoteca que hem de gestionar, és evident.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, fem una crida a tothom que vulgui veure aquest Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, que vagi cap a Calafell, a gaudir-ne d'aquestes pel·lícules, també a fer consciència de la situació que vivim. I, com sempre, moltíssimes gràcies, Aaron, per haver-nos acompanyat aquí al Penedès en Xarxa.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Hoy salí de casa como siempre, pero ya no estabas en mi mente. Y aunque todo se sintiera diferente, tus recuerdos se asomaron de repente. Y volví a ese final que me llevaste tú. Te sentí a mi lado cuando ya no había luz. Nada importa, nada.
Amb Aitana cantant a El Cine, acomiadem aquesta segona hora i la gent del detall, de seguida una mica de publicitat i el butlletí de notícies de les 11. A les 11:06, el Miquel Felipe ens porta les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana.
Y el maldito cine cerró. Nunca habrá una historia que duela más si tú te ves, mi amor. Juro que no volveré a actuar. Esto ya es la vida real. No voy a aceptar que estemos tan mal. Hay un final mejor. Yo quería una historia de amor. Y la película se acabó. Pero yo sé que habrá segunda parte. Y te prometo pondré de mi parte. Vas a entenderlo solo con besarme. Que este amor de cine es una obra de arte. De las que te hieren pero se perdonan. De las que te duelen y por dentro lloras. Que un corazón loco vuelve y se enamora. Yo voy a llamarte y no importa la hora. No te he vuelto a hablar desde lo que pasó. Lo quise ignorar pero algo se rompió. Se acabó y el maldito cine cerró. Nunca habrá una historia que duela más si tú te ves, mi amor. Juro que no volveré a actuar. Esto ya es la vida real. No voy a aceptar que estemos tan mal. Hay un final mejor. Yo quería una historia de amor.